subhastar una bossa de Chanel i li van donar 6.000 euros per la subhasta, i que aquests diners sí que els ha posat a la fundació.
Oida. Quan comencen a haver-hi tants embolics, ja malament. Ens acompanya Aramis Fuster. Aramis, bona tarda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Aramis? ¿Cómo estás?
Aramis.
Muy bien, ¿y vosotros estáis bien?
Bien, muy bien, sí.
Dime, Aramis.
Me gusta que estés bien conmigo.
Sí, yo estoy muy bien.
Nos encontramos en el AVE, Aramis.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, va a decir, que sepas que el día que cerraban Sálvame, que sepas que lo han cerrado porque os, no sé quién conjuro. Nos
van mal de ojo, mal de ojo.
Claro, 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 si se portan mal conmigo, pues yo hago cositas. Cositas muy malas, porque soy muy mala, muy mala, muy mala. Pero bueno, yo sí que entiendo a Anita Obregón, porque es muy duro gestionar una fundación, ¿eh? Yo tengo mi propia fundación y es muy complicado. Está destinada a ayudar a la gente que se siente muy sola.
Muy bien.
Y muy necesitada.
Me parece muy bien, sí.
Necesitada de azotes.
Sí. Hombre, Aramis, dame. Es otra cosa ya, ¿eh?
Sí, sí.
¿Cómo se llama la fundación?
Que yo he creado, que soy la propietaria máxima, se llama BDSM Sin Fronteras.
Sí. ¿Eh? ¿Y cómo funciona?
Sí, y atendemos a gente que va muy, 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 muy necesitada de unos buenos latigazos.
¡Dame!
Y si no podemos llegar a sus casitas, pues yo le hago vídeos muy, 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 muy sexys, como el que le hice a Vicenç Martí.
Sí.
Vamos a escucharlo.
Mira.
Este vídeo es solo para ti.
Sí.
Perro salvaje.
Soy perro salvaje.
Acuérdate.
Sí.
Que en tu extraña soledad.
Sí.
Ahí estoy yo.
Sí.
Marcando tu nombre.
¡Ay!
Marcando tu destino.
Toma.
Eres mío y lo sabes.
Sí, eres.
Ojalá algún día puedas estar aquí a mis pies.
Ojalá.
Lo dudo, porque no te vas a atrever.
No, sí, no.
Pero ojalá que lo entiendas.
Sí, lo entiendo.
Y ya no puedas.
No.
Ya no puedas vivir sin
no
mí.
No puedo.
Que te acuerdes.
Dame.
Que solo yo soy tu dueña.
¿Qué crees? ¡Ay!
Solo yo.
Oh. ¡Ay!
¿Cómo os quedáis?
No, no, pues con el culo rojo nos quedamos.
Sí, com un pebrotet, Aramis.
Aramis. Bueno, i acabarem parlant de Margarida de Dinamarca, perquè han obsequiat que abdica després de 52 anys al tron.
Ho ha fet per sorpresa, eh?
Calla, que l'escoltarem.
Ja ha besludat a tenu.
He decidit que és el moment adequat. El 14 de gener de 2024, 52 anys després d'haver succeït el meu estimat pare, deixaré el tron en mans del meu estimat fill, el príncep hereu Frederic.
El que et deia,
ha passat?
Una mica per sorpresa, perquè tenien preparat el missatge de cap d'any de la presidenta del govern i tal, i van dir,
calla, desmunta tot allò, desmunta la cadira, el quadre, la bandera...
Reina. A veure, hi ha dues versions. La primera, sí que és veritat que ja ha patit problemes de salut, té 90... no sé què, 91 o 90, 92, té problemes de salut d'esquena i tal, i han dit que potser ja toca. És la primera, en 5 segles, la primera reina que abdica i no mor i traspassa el tro, i també és veritat que han fet una enquesta que, tot i que no ha sortit massa bé la popularitat del príncep Frederic, sí que, home, després de sortir la notícia de que havia estat amb una prostituta, de que s'havia tingut un lío amb una exnòvia, i després d'això de Genoveva han dit, escolta, dos polèmiques més i aquest nano no el podem fer rei, amb la qual anem a accelerar-ho, perquè aquest oliarà una mica...
Fem-lo
rei ja, perquè si no la cosa se'ns complica. I després també hi ha una altra versió que diu que la Mary Donaldson, que va marxar a Austràlia quan va sortir-ho de Genoveva, va dir, mira, he aguantat a la prostituta, a la exnòvia de l'institut, a... Ai, hem entrat una cosa a l'ull. A qui sigui. Després d'aguantar aquesta història...
Un moc, ara una parpella.
Que hem entrat una cosa a l'ull.
Quina tarda.
Estic una mica complicada. Sí. I després d'aguantar tot això, o em feu reina ja, o agafo i em piro. Perquè jo aguantar aquest senyor, aquest peix bullit, perquè sobre me la ligui parda, vull ser reina ja. I, bueno, sigui com sigui, això és el que ha passat. La reina Margarita, que més se'n va, que ella s'hi ha fet alguna cosa, és molt de, com la reina Sofia, que la monarquia ha passat al davant del tot, fins i tot va fer fora el marit, perquè el marit era, com es diu, Henry, el seu marit Henry, era el consorte, i el tio deia, escolta, fes-me rei, que jo sóc el rei, i ell va dir que no.
No li toca.
I el tio, han estat no sé quants anys vivint, perquè tenia com un atac d'inferioritat, que fins i tot va preferir estar lluny d'ella,
bueno,
que acompanyar-la en aquest regnat, eh? Vull dir que, i no ha estat ni aquests, bueno, ara ja perquè ja està mort, no? Però en les últimes coses importants ni ha estat, perquè diu jo, oi que sóc el consort, passo.
Exacte.
Absolutament.
Però és que no et tocava.
Veurem, perquè la Genoveva té preparades demandes a tothom, perquè amb el tema de que s'ha insinuat que havia tingut alguna relació amb el Frederic, que clar, no podem dir-ho, que algú vingui amb una maleta a dormir a casa teva, passi tota la nit i no avisi ni a la dona ni als serveis de seguretat ni res, que no vol dir que estiguessin tota la nit fornicant. Això no vol dir.
Vol dir que potser se li va fer malbé el llit i necessitava una nit
I que és un amic que passava per allà i com si no tingués on anar a dormir, saps? Que
ja,
es queda
ja passa,
a casa...
Això ja passa.
Se't fa malbé una molla del llit i no dorms, el matalàs.
Ui.
La molla és molt traïdora. Es busca un altre llit.
Mira, un cop fem guàrdia a l'hotel Eurobuilding, que estaven fent a Madrid, fent guàrdia al Mario Vargas Llosa, van veure que entrava el Juan del Val, el de la Núria Roca.
Sí.
Fa anys, d'això. I necessitava descansar una estona ja.
Però què vols venir?
I clar, ningú pot dir què feia ja. Descansar, perquè dius, mira, Madrid ja el trànsit està fatal.
Sí.
Si tu has de...
Pares un moment, puges allà, sí, agafes el llit, descanses una estona...
I ho feies sovint, devia
sí?
tenir... Com perquè el seu centre de descans...
Era una part de la ruta, vol dir.
Sí,
perquè lo ciclo del sueño ja té això a vegades, sí, que hi ha un cert moment, una certa hora, que té ver bajón.
Bueno, evitarem aquesta demanda i acabarem ja amb la secció de la Laura Fa. Laura, gràcies.
Vinga, vosaltres.
Adéu. Això avui, escolta, va preu fet, eh? No tenim temps i per anar a fer un pipí. Són les 5 de la tarda i 6 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
El PP registra aquesta tarda la seva esmena a la totalitat a la llei d'amnistia.
Sí, el partit ha de presentar-la abans de les 6, que és quan tanca el registre al Congrés. La proposta dels populars, més enllà d'aturar l'amnistia per tots aquells que tinguin causes relacionades amb l'1 d'octubre, també inclou la dissolució dels partits polítics que promoguin els referèndums d'independència. És una mesura que quedaria marcada dins d'un delicte nou que el PP ha batejat com el de deslleialtat constitucional. N'ha parlat el seu portaveu, Miguel Tellado.
Tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos.
D'aquesta manera, el PP abraça la idea de Vox, que fa temps que proposa il·legalitzar els partits independentistes. Els d'ultradreta també han presentat una esmena contra la llei d'amnistia. En aquest cas, incorporen 9 delictes nous per castigar els qui negocin amb condemnats per la justícia per promoure la independència d'un territori o atacar la Constitució. Aquestes esmenes s'han presentat el mateix dia que s'ha sabut que el PP va reunir-se amb Junts per explorar un possible pacte d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo abans que es constituís la mesa del Congrés. El PP, però, nega que es volgués negociar res i ho redueix a un simple cafè. Més de 100 morts a l'Iran per dues explosions en un acte multitudinari ha passat a la ciutat de Kerman durant els actes commemoratius de la mort ara fa 4 anys del general iranià Soleimani, a qui els Estats Units van abatre l'Iraq amb un dron. A més del centenar de morts, també hi ha uns 150 ferits que també haurien quedat ferits en aquesta doble explosió, en aquest acte multitudinari. Algunes fonts oficials de l'Iran parlen d'atac terrorista, asseguren que s'haurien col·locat diverses bombes al llarg de l'avinguda on es feien aquests actes i que aquestes s'haurien fet detonar a distància. De moment, però, cap organització ha assumit l'autoria de l'atac. I a Barcelona, una doble explosió també en un edifici del barri de Sants ha deixat dos ferits lleus. Ha passat cap a la una del migdia. Les dues explosions han passat amb uns 10 minuts de diferència. Han generat molta expectació entre els veïns, que ho han fet córrer a través de les xarxes socials. Malgrat l'espectacularitat de les imatges, finalment tot ha quedat en un ensurt. Els bombers han apagat ràpidament el foc i han comprovat que l'edifici no tingués cap dany estructural, cosa que s'ha comprovat. I ara els esports amb Albert Bassas.
A aquesta hora s'ha reprès la 19a jornada de Lliga Primera, la darrera de la primera volta, amb el Granada-Cadis, de moment al minut 7 amb empat a 0. Després a un quart de 8, Celta Betis i Madrid-Mallorca, i a partir de dos quarts de 10 de la nit, Girona Atlètic de Madrid a Montilivi amb el campionat d'hivern en joc. Siankov i Ángel Herrera arrosseguen molèsties i tenen difícil la seva presència al partit. Demà serà torn pel Barça, que jugarà a les Palmes amb Vitor Roque a la convocatòria, segons ha confirmat Xavi aquest migdia en roda de premsa. En canvi, ha descartat descartat Íñigo Martínez, tot i que espera poder-lo recuperar per diumenge a la Copa. També es baixa Marcos Alonso, que aquest migdia s'ha operat amb èxit dels seus problemes lumbars per la mateixa doctora que va intervenir Ter Stegen ara fa unes setmanes. I encara en futbol, s'han donat a conèixer els 23 futbolistes nominats a l'11 ideal de FIFPro, amb fins a 8 futbolistes del Madrid, també 8 de l'actual campió de la Champions, el Manchester City, i només un del Barça, i el Kai Gundogan, però en part també pels mèrits en la primera part de l'any amb el conjunt anglès. La FIFA donarà l'11 definitiu el 15 de gener durant la cerimònia d'entrega dels premis de Best. I també avui a les 9, i juntament amb el partit del Girona, en directe a RAC1, el clàssic de l'Eurolliga de bàsquet entre Barça i Madrid al Palau, un duel que els blauran afronten amb urgències després de perdre 7 dels últims 10 partits.
I pel que fa al temps, els núvols van a menys i ja és difícil que deixin algun plogim. Demà ens llevarem amb una mica més de fred a la costa i al prelitoral, i al centre del dia en conjunt les temperatures seran molt semblants a les d'avui. A partir del migdia i al llarg de la tarda, també al vespre, poden escapar-se alguns plogims a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona.
Notes pèrdues de memòria? Activity i Memo, de Laboratoris Clinitech, és un xarop elixir exclusiu per a retornar la funció mental, a base d'extractes, vitamines i minerals que estimulen la funció del cervell i l'activitat mental i cognitiva per no oblidar-te de res amb el declivi de l'edat, o també per adolescents que necessiten millorar la seva concentració i la seva funció mental. És normal que vagi fallant amb el pas del temps o l'estrès, i de vegades notem que falla més del compte, o bé no ens concentrem. És probable que abans recordessis tots els aniversaris i ara ja no, o que ja no recordis on has deixat les claus o a on has aparcat el cotxe. Si casos així es repeteixen freqüentment, val la pena provar el xarop elixir Activity i Memo. És natural, amb registre sanitari i apte per a tothom. Només en prens una culleradeta al matí i llestos. Truca ara al 650 51 52 53 i amb la compra de 2 mesos et regalen el tercer mes gratis, perquè comprovis que funciona i no t'oblidis de res. Truca al 650 51 52 53 i el rebràs per missatgeria sense despeses d'enviament. Només trucant al 650 51 52 53.
Pràcticament és un quart de 6 de la tarda, som els de la versió RAC1. Atenció al que us explicarem ara mateix, perquè segurament afecta a moltes persones que ens esteu escoltant. Marta Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sou usuaris habituals d'Amazon? Us heu preguntat mai què passa amb tota la informació que pot arribar a emmagatzemar el gegant del comerç electrònic sobre nosaltres? Aquesta que ve ara és bona, eh? Sabíeu que si teniu una rumba, la companyia nord-americana pot obtenir un mapa amb la distribució de la casa vostra? Per respondre a totes aquestes preguntes, saludem a la consultora experta en ciberseguretat digital i perit judicial, Selva Orejón. Senyora Orejón, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, com esteu?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Vaig a desendollar la rumba?
Sobretot donat de baixa de diferents serveis que puguin compartir no només la localització, sinó unes altres features, com es diu ara, unes altres possibilitats de compartir, doncs, des de contactes, a càmera, accés al carret, i un sense fi d'informacions que jo considero que no hauríem d'estar compartint.
Li he dit per dir, però ens podia explicar exactament aquest cas de la rumba?
Sí, i tant.
Què passa, o què pot passar?
Bé, per poder passar, pot passar des de la cosa més senzilla, que és que hi hagi un atac contra la base de dades de la pròpia empresa i aquestes dades quedin exposades a internet, com li ha passat a Meta, a Yahoo, a Amazon, a bueno, moltíssimes empreses, incloses, per exemple, Telefònica, Orange, Vodafone, etc., i que, per tant, aquestes dades quedin exposades a la xarxa. Això el que pot passar és que alguna persona, no cal que sigui un ciberdelinqüent, bueno, generalment sí que ho serien, doncs el que fan és vendre aquestes dades a data brokers, que són grups que es dediquen a després fer perfilats d'usuaris, des de diferents tipus, pot ser a nivell comercial, a nivell de geolocalització, a nivell de dades bancàries i un llarg etcètera. En funció del que nosaltres donem, doncs després podran construir millors o pitjors perfils d'usuaris.
Carai, i això de la rumba?
Uh-huh.
Doncs què poden saber de casa nostra?
Doncs mira, d'entrada poden saber on vius. Hem de pensar també que poden saber doncs, quin és l'ús que s'està fent, quina és la distribució de la pròpia casa. Es pot saber quin és l'ambient de salubritat que pot haver-hi i sobretot també els hàbits de consum, cada quant t'estàs canviant, per exemple, la màquina. Que això és cert que si ho mirem de manera micro sembla que no tingui massa importància o no acabem de veure quin és el cost que podria tenir o quin és el valor, millor dit, que podrien tenir les nostres dades. Però si ho portem a nivell macro hem de pensar que ens afectaria en tant que les nostres dades formen part d'una base de dades molt més gran que després es ven i que s'utilitza doncs, per poder fer tot tipus d'atacs a nivell de ciberseguretat, que si voleu els podem comentar.
Home, a mi ja em preocupa que sàpiga on tinc el gerro, on tinc la tauleta de nit i on tinc tot això. No sé què en poden fer d'aquesta informació, però que em mapegin la casa, això m'he quedat bastant sorprès.
Mira, igual que, per exemple, això segur que les persones que tenen dispositius que són de Bluetooth a nivell de so,
sí,
o els que tenen, jo, per exemple, de Google...
Sí. Mira, doncs jo tinc una plataforma d'àudio i en Bluetooth l'envio a un altaveu, a l'àudio.
Això mateix?
Sí.
Doncs a través també de l'àudio també es pot fer un mapejat.
Què m'està dient?
Sí, sí.
Tens
funció...
tots els números, Marc?
Però mapejat de què? D'on tinc els altaveus?
Sí, d'on es tenen els altaveus, que és el que s'escolta. En moltes ocasions també tenen accés a micro, en el cas de l'Alexa, per exemple, i el mapejat que es fa és de com de gran és l'habitació. No sé si teniu algun sistema que sigui una miqueta més potent, però sempre et diu quin és l'amplificador i on l'hauries de poder
sí,
posar.
Sí.
I per això s'han de donar dades de com és la vivenda a la qual s'ha d'instal·lar per poder millorar els hàbits a nivell comercial. No ho fan, per malbé, ho fan per coses que són positives, però bé, sempre pot tenir una segona lectura.
Si em permet, deixo el programa en mans de la Marta Gaila, vaig un moment a casa a desendollar-ho tot i torno de seguida. Sí que és cert, perquè de vegades aquests altaveus et fan agafar el mòbil per tenir una idea i moure el mòbil per tota l'habitació per tenir una idea de com és l'habitació i de com ha de sonar i com no ha de sonar. I, evidentment, totes aquestes dades se les queden.
Exacte. És que sempre hem de pensar que aquestes dades estan sempre sent utilitzades, però moltes vegades són revengudes. Per exemple, no? Doncs Meta té 12 empreses que són filials, que el que fan és revendre les bases de dades dels propis usuaris que formen part de la base de dades de Meta. Però això també passa amb mitjans de comunicació, amb empreses tecnològiques, per suposat amb Internet Service Providers, és a dir, amb els proveïdors de serveis de telecomunicacions. I això és una realitat que jo penso que hauríem de tenir com a mínim clar que aquestes situacions passen i a partir d'aquí ja decidir si volem o no que les nostres dades formin part d'aquestes bases de dades.
Vostè ha deixat anar una qüestió que en fi, que és molt preocupant, ara li subratllaré, que és això que l'Alexa ens escolta. No sé si ha dit Alexa conscientment o vol dir l'Alexa, Siri, Google i companyia. Què vol dir que fins a quin punt ens escolta?
D'acord. Nosaltres, en el meu cas ara mateix, quan jo he dit Alexa, em refereixo a Alexa concretament, però ho puc fer extensiu a qualsevol tipus de dispositiu que estigui fent una escolta activa, de manera que ens pugui donar una resposta. I això és molt important que ho tinguem claríssim. La major part dels usuaris que tenen dispositius d'Android o els dispositius que tenen d'Apple, concretament d'iPhone, si tenen doncs el Siri activat, evidentment s'està fent un accés a les converses que s'estan tenint per després poder donar una sortida.
Però tot això no es va dir que no era veritat, que no s'emmagatzemava, que aquestes converses es destruïen i que no se'n feia cap mal ús?
No, avui justament ha sortit publicada una segona notícia en la que s'ha fet un anàlisi de quines són les informacions que s'emmagatzemen. Aquí sempre dependrà de quina és la configuració que ha fet l'usuari. És a dir, si l'usuari ha donat accés per defecte i
sí,
sense cap tipus de limitació
a tot,
exacte,
a tot,
al seu micròfon,
sí, sí, tot.
Al record, etc. doncs
o clar, tot, és clar, és que a veure,
però
t'has de
perquè
t'has de començar a navegar amb la configuració del mòbil
clar,
i anar-ho capant tot.
Que ens expliqui exactament què hem de fer, però expliqui-ho perquè...
No, perquè jo vull dir...
Perquè jo estaré amb el mòbil a la mà i ara mateix ho faré,
No, perquè jo vull dir, ara no vull activar tots els Alexes, però jo vull dir hello Alexa i que...
Això és una marranada cada vegada. No, que ho dius, que sona la ràdio a les cases.
Però he dit hello Alexa, que no s'activa res dient hello Alexa. Però, clar, o sigui, escolta activa. A veure, què hem de desactivar?
això.
El més important és que en guardem una tarda o un matí, més igual, en funció de cadascú.
Sí, que és llarg.
Sí, sí, és llarg, és llarg, és llarg. És molt ràpid donar-li que sí i és molt lent donar-li que no.
Clar, és que per això tenim el problema que tenim. Digui, disculpi.
Doncs el primer que hem de fer és ens reservem unes hores en les que hem de fer una planificació de la nostra identitat digital.
Val.
I en aquest cas en concret hauríem d'agafar el dispositiu, si tenim un iPhone.
Sí, el tenim a les mans, sí.
Molt bé.
A veure.
Doncs aniríem directament a l'apartat que ens posa els ajustos.
Sí, configuració, ajustos. Sí, el tinc
exacte.
Aquí. Sí, ho estem fent, eh?
Aniríem a general.
General, sí.
El primer que faríem és canviar informació al nom del nostre dispositiu. Mai hem de dir quin tipus de dispositiu tenim, ni tampoc hem de dir el nom de la persona que està darrere
doncs
aquest dispositiu.
Doncs jo el tinc...
Aquí ho posa, sí.
iPhone, com si ho estigués veient. Sí, sí,
sí, sí, sí, igual.
Sortim nosaltres,
sí, sí.
Per què? Per què ens diu això?
Perquè quan algú està llegint el Bluetooth o quan algú està llegint la Wi-Fi pot estar veient quin és el dispositiu i el nom de qui està. I per tant, doncs el que es pot arribar a fer és una cosa una miqueta més tècnica, que és Open Source Intelligence, és a dir, buscar informació sobre aquest dispositiu i sobre aquesta persona per veure si té les actualitzacions a l'últim dia, aquesta persona quina és l'empremta digital que té i caure en uns altres paranys.
Disculpi, això que està explicant per la gent que té Android, que no té un iPhone, és exactament el mateix?
Més o menys. Sempre hi ha diferències i, de fet, dintre dels propis sistemes operatius d'Android, cada empresa, si és un Xiaomi, si és un Samsung, etc., ho fa diferent.
Perfecte.
El més important és anar a Google i fer la cerca de canviar nom de dispositiu Android. I aquí trobarem, en funció del nostre model, quin és.
Perfecte.
Però la manera és molt semblant.
Canviar nom de dispositiu. Som aquí.
Sí.
I quin nom li hem de posar?
Jo posaria caràcters que no tinguin res a veure amb nosaltres i, evidentment, no posaria el model ni el tipus de marca. Tot bé.
Doncs anem, aquí, a la taula, anem perfecte. Anem perfecte per quedar-nos sense un duro, perquè, esclar...
Poseu X, Y o el que vulgueu, però que no sigui fàcilment
clar, reconeixible. Clar, perquè aquí ho busques, allò de compartir la Wi-Fi o compartir el que sigui. Tu quin nom ets? Et diuen, doncs el meu, busca el meu
però
nom i ens, ja ens trobarem.
Si se'ns perd un dia el mòbil i el volem buscar, ens hem de recordar les hores del nom aquest que hem posat X i no sé quantos?
Sí, aquí hem obert un meló, perquè totes aquestes informacions les hauríem d'estar emmagatzant demanen un gestor de contrasenyes.
Ai.
El gestor de contrasenyes jo crec que dona per un altre programa, però sí, sí, hauríem d'emmagatzemar-ho en algun lloc que fos segur i accessible.
I aquest canvi que ens has demanat fer, per què seria? Perquè no...
Per poder evitar que quan algú estigui esnifant, es diu així,
sí?
Per Bluetooth o per Wi-Fi, si és una miqueta heavy, la manera de...
No s'entén, s'entén, xuclant, sí, sí.
Xuclant. Doncs no poder rastrejar què és el que hi ha. Especialment, per exemple, si tens diferents tipus de dispositius en una casa i algú està amb una antena o algun veí està intentant accedir doncs, a aquestes informacions. Però la part més important és la segona, que és també dins de configuració, a l'apartat de privadesa i de seguretat.
Privadesa i seguretat, sí.
Exacte.
La tinc, sí.
Doncs anem, per exemple, a l'apartat de localització, cliquem a sobre d'ell i veurem tot el llistat d'aplicacions a les quals se'ls ha donat accés a la localització.
Oh, clar, totes, perquè quan jo obri no hagi de posar res més. Google Maps i companyia.
Molt bo. Doncs aleshores hauríem de veure a cadascuna de les aplicacions quin és el permís que li hem donat. Mai... preguntar la propera vegada o al compartir quan s'utilitzi l'app o sempre. I s'ha d'anar fent una per una, per això que hi serem unes quantes hores.
O sigui, una per una vaig entrant a cada aplicació que tinc i què li he de restringir, la geolocalització?
Exacte.
Que només funcioni quan obri l'aplicació.
Efectivament, quan es faci un ús. En alguns casos jo tinc posat mai. Per exemple, doncs, no ho sé, en algunes de supermercats jo sempre tinc mai, perquè no m'interessa que els supermercats sàpiguen on estic. Ara, si és el Google Maps, doncs aleshores és quan s'utilitzi.
Mare
I meva. Així ho haurem de fer si seguim tot el menú, doncs amb contactes, calendaris, recordatoris, fotos, Bluetooth, xarxa local, micròfon, reconeixement de veu, càmera, salut i un llarg etcètera perquè poder n'hi ha com unes 20.
Això que ens estàs explicant, que la gent li pugui semblar, home, això és telefonia avançada, o sigui, estem parlant de les coses més bàsiques que hem de fer amb el nostre mòbil, o que hauríem de fer.
Totalment. Ara mateix estem a P3.
Ai, mare!
És molt P3, però és una cosa que s'ha de fer. Potser els més joves no sabran què és P3, doncs no ho sé, per volar-hi. Per volar-hi de...
No, sí que saben.
De dispositiu mòbil.
Sí.
Val. per si de cas.
Avui a TV3 explicaves un altre exemple que m'ha deixat totalment, en fi, amb la boca oberta, que és que ens poden denegar una assegurança o un crèdit per informació personal que nosaltres no hem donat explícitament. Ens podies explicar per què ens la podien arribar a denegar aquest crèdit o aquesta assegurança?
Doncs mira, justament hi ha algunes assegurances que les primes les varien en funció de si nosaltres ens hem descarregat o no l'aplicació de la pròpia assegurança, de la pròpia empresa, i si li hem donat accés, per exemple, a dades de salut o a dades de localització. Perquè a més informació tinguin sobre l'usuari, millors condicions poden posar o pitjors condicions, inclòs el que acabes de dir, de poder denegar que es pugui fer una contractació d'assegurança. Perquè, per exemple, no, per dir una, hi ha una empresa que treballa a territori espanyol que el que fa és que tu et descarregues l'aplicació i aleshores en funció de com condueixes, si tens una vida més o menys sedentària, quins són els teus hàbits, per exemple, de moviment diari, inclús si condueixes fent més frenades o fent més accelerades, doncs en funció d'aquí treuen una sèrie de patrons.
Però això és legal?
Sí, disculpa, ara responem a aquesta pregunta. Treu una sèrie de patrons com quins?
Doncs, per exemple, si tens una vida més o menys sedentària, tens més possibilitats de poder desenvolupar algun tipus de cardiopatia o algun tipus, per exemple, de temes cardiovasculars com trombosis o com uns altres tipus d'enfermetats. En el cas, per exemple, de temes relacionats amb la forma de conduir, probablement, si fas unes accelerades i unes frenades molt brusques i utilitzes molt el cotxe, tinguis un nivell més alt de probabilitats de poder patir un accident de trànsit. I, per tant, aquest tipus de patrons són els que els donen més o menys informació a les asseguradores per a poder després consultar si les primes poden ser més favorables per ells o més favorables per nosaltres com a ciutadans.
Tremendo, tremendo. I això, per exemple, del cotxe, a través de què ho saben? A través de Google Maps?
Bé, ho saben perquè la major part de les vegades ens passa, com el que hem fet abans, que la localització li tenim posada per tothom. Igual que si anem a l'apartat de salut. I doncs, quan ens hem descarregat l'aplicació, doncs ja per defecte, ells van sempre a demanar el màxim possible. Després haurem de ser nosaltres qui hagi d'anar restringint l'accés a aquestes informacions.
Senyora Orejón, és legal que agafin totes aquestes dades per després ells prendre decisions comercials?
Doncs jo no sóc advocada, però sí que puc dir que la nostra Data Protection Officer, la Eva, en algunes ocasions ha demanat el màxim possible de restricció d'informacions que s'han compartit, no només amb asseguradores, sinó amb unes altres empreses, i ho hem aconseguit. Així que crec que és una qüestió més a nivell de reglament europeu de protecció de dades. Però no m'atreveixo a contestar perquè no és del meu camp d'expertesa.
Hem començat amb Amazon, continuem amb Amazon. Fem-ho bàsic, Faig una compra, que segurament molts l'heu fet aquests dies. Què saben de mi amb una compra?
Doncs depèn del dispositiu. Si ho hem fet, per exemple, a través del... Ara no me recordo com es diu. Echo, exacte, sí.
Sí, el servei intel·ligent, com una mena de...
Exacte.
Com una mena d'Alexa, és un altaveu. Echo és un altaveu.
És un altaveu, però també és un micròfon. I també és una càmera, que la major part de les vegades té un accés a una càmera. Doncs d'entrada ja tenen les imatges en moltes ocasions, després tenen els accessos als micros, els tipus de veus, quantes persones conviuen a la pròpia llar, quins són els horaris, perquè evidentment es treuen estadístiques. Quan fas una compra i la fas a través, per exemple, de veu, aquí t'has hagut de donar d'alta, amb un correu electrònic, una contrasenya, la major part dels usuaris no posen doble factor de verificació, per cert, i podem extreure quins són els hàbits de compra. Per tant, també doncs, poden tenir accés a la geolocalització, per suposat, perquè tu has de posar on està aquest Echo o aquest dispositiu, i a partir d'aquí doncs, també hi ha accés a molts altres tipus de dades, però que sempre hem de pensar que a nivell micro diguem que ens costa molt veure el valor, però això sempre s'ha de portar a nivell macro i en mans d'aquí acaben aquestes dades. De manera activa o de manera passiva? És a dir, de manera activa perquè accedeixen a la base de dades d'aquesta empresa i aleshores accedeixen a les nostres dades, o bé doncs, perquè en moltes ocasions es revenen aquestes dades als seus afiliats comercials.
Però si fas les compres a través del teu ordinador, no a través d'aquestes explicacions, res, a través de l'ordinador que tens a casa.
O el mòbil,
aquí,
sí.
O el mòbil, aquí no hi ha cap problema, no?
Home, depèn, perquè en el mòbil tens la localització, tens l'accés a la càmera, la major part de les vegades, l'accés al carret, les dades bancàries, que la major part de les vegades s'estan emmagatzemant de manera pràcticament by default, com es diu ara, com per...
Per defecte,
gràcies. I algunes dades més. Això només caldria que anéssim a l'aplicació Amazon i que miréssim quantes informacions els hem donat. I a partir d'aquí ja sortiríem de dubtes. Només cal que anem als ajustos, ens anem baixant fins a l'aplicació que és Amazon, i a partir d'aquí mirem, doncs no sé, et demana fotos, càmera, Face ID, Siri i buscar, notificacions, actualitzar en segon pla, dades mòbils.
Quines hi hauríem de donar, doncs? Com hauríem de configurar aquesta aplicació?
Les més bàsiques. Màxim, càmera no cal. Per què ha de tenir accés a la càmera? Face ID, jo sí que ho tinc perquè és un doble factor de verificació. Siri i buscar, negatiu, mai, perquè no vull que aprengui d'aquesta aplicació ni Siri ni buscar. Fotos no, càmera tampoc, i per tant, localització, jo també ho tinc desactivat, només... Realment no tinc res activat, només Face ID.
Ens pregunta una oient si Glovo...
Espera't, que dic, us diré el que tinc activat.
A veure.
Això ho podeu fer a casa també, ens ho podeu dir si voleu. He anat a l'aplicació d'Amazon, tinc activat la càmera, Face ID, buscar, actualització en segon pla, dades mòbils i usar autenticacions biomètriques. Per tant, moltes felicitats. Ho tinc tot activat.
Tu ja pots posar-te en marxa, Marc. No. Clar, això és si tens descarregada l'aplicació d'Amazon. Jo, per exemple, és que entro a la web... Jo no tinc l'aplicació d'Amazon. Jo entro a la... Poso amazon.es i entro directament a la web. D'aquesta manera, aquí hi ha risc zero, no? M'imagino.
No, risc zero no, perquè sempre dependrà... És que no vull donar només males notícies, però és que prefereixo que sigui així. A veure, quan nosaltres anem a través de l'ordinador, el més important és saber a què li hem donat accés. I, per tant, pot ser que el propi ordinador, a través del navegador de Google Chrome, doncs tingui, accés, per exemple, a geolocalització, tingui accés als certificats digitals. No sé com està configurat.
D'acord. Una oient ens diu, a Glovo o Amazon ven les nostres dades a empreses de màrqueting digital?
Sí. Hi ha diferents afiliats i això és molt important, que sempre, ja sé que ningú ho farà, però jo tinc l'obligació professional de dir-ho, que vagin a la política de serveis i que vagin al que és a la pròpia contractació, ho poden trobar al final de tot, i aquí mirin quines són les empreses associades. Normalment, quan hi ha empreses que són o que han nascut com a unicornis, doncs a partir d'aquí, evidentment, són empreses que tenen inversors i aquests inversors generalment també tenen accés a aquestes dades.
La Selva Orejona ens parlava d'efectes màxims i efectes mínims. A mi m'interessen tots de la tecnologia d'Amazon i de les dades que tenen i les que no tenen. Concretament, m'ha cridat l'atenció les dades que proporciona el llibre electrònic Kindle. Ens ho pots explicar?
Sí, el llibre electrònic Kindle sembla que només sigui una observació, sigui només llegir.
Clar.
El punt és, normalment, que el que nosaltres fem és també tenir accés a l'Amazon, perquè ja sabem que és el compte des del qual ens estem descarregant. De fet, primer estem comprant i segon estem descarregant aquestes informacions. També es pot veure doncs la velocitat de lectura, els hàbits que tens de deixar un llibre a banda o no, si estàs compartint aquestes dades. La major part de les persones, no em pregunteu per què, li han donat accés també a contactes. És molt senzill també, ens anem als ajustos, busquem l'aplicació Kindle i a partir d'aquí comencem a veure quines dades ens demanen. Ens demanen Bluetooth, Siri, notificacions, dades mòbils, actualitzacions en segon pla i prou. Doncs no ens calen totes aquestes informacions.
Però dius
no
que
els calen a ells.
Dius que poden saber fins i tot els trossos que has subratllat?
Sí, perquè nosaltres ens estem connectant a un servidor. És com si estiguéssim llegint llibres d'un servidor de tercers. I per tant, aquestes informacions són totalment accessibles per part de la pròpia aplicació. Et diran sempre que és per criteris d'usabilitat i per criteris de millora comercial. No ens cabia cap tipus de dubte.
Tot plegat, hi ha una legislació que algú pugui dir, escolti'm, senyors, fins aquí hem arribat, s'ha acabat convertir dades i si una persona es compra un llibre electrònic, el que vostè ingressa és el preu del llibre i s'ha acabat? O la legislació està a anys llum del que estem explicant?
No, jo crec que estem bastant a prop d'aquesta situació. De fet, al Parlament Europeu hi ha contínuament taules de debat d'aquest tipus de situacions, i de fet ara al Parlament català també en tindrem, en unes quantes setmanes a nivell de privacitat i a nivell de ciberseguretat. I, per tant, és un debat que està sobre la taula. Una altra cosa és quins partits els estan recolzant o no. Per exemple, el Partit Pirata fa molts anys a Berlín, jo hi vivia allà, a Berlín, i de fet també hi ha un partit pirata que està a Catalunya i estan dividits per totes bandes a nivell europeu i a nivell internacional. Són potser els que més força hi fan, però recordem que aquestes multinacionals tenen uns nivells de recaudació fiscal que fan, en fi, que fan por. És a dir, que al final sempre és una qüestió d'interessos i a nivell legislatiu que hi hagi grups d'usuaris que estiguin degudament organitzats i promocionats com perquè ho intentin perseguir. I estem a Europa, eh? Si estiguéssim fora d'Europa, aquí ja ens podríem posar els pèls de punta.
A vostè li arriben aquests comentaris de gent que diu, escolti'm, m'és igual, jo compro, acceptar, ja m'espavilaré si em roben els diners, i ja s'ho faran. Com
I no tinc res a amagar, que això és allò.
Sí,
no tinc res a amagar.
Com es combaten aquestes idees? O si les troba perilloses o innocents o no?
Bé, jo penso que hi ha un punt d'inconsciència que és absolutament normal i comprensible, que al final sempre és molt important poder-ho abordar a través de l'exemple, i un exemple que sigui ric en experiències properes. A mi m'ajuda molt, jo soc professora a l'escola de policia i a diverses universitats i escoles de negoci, i sempre intento adaptar el discurs en funció de qui tinc al davant. I per tant, moltes vegades quan em diuen la frase que acaben de dir, no tinc res a amagar, jo els dic d'acord, doncs dono'm les contrasenyes del teu correu electrònic i entro a veure si no hi ha res que hagis d'amagar. I això és una cosa que, no, les contrasenyes no, val, doncs igual sí que hi ha alguna cosa que ens interessaria. Això és com quan hi ha persones que no tenen ni ben configurat el WhatsApp. Home, doncs no, perquè ningú s'escriu amb si mateix, t'escrius amb tercers i tercers que confien en la teva seguretat per poder compartir-te doncs, diferents tipus d'informacions, imatges, etc. Crec que és important fer una reflexió, però sobretot tenir alguns referents que penso que funcionen molt a nivell audiovisual. Els recomano molt que a través de Netflix o de qualsevol altra plataforma, més igual, busquin la paraula privacitat i la paraula ciberseguretat i vegin alguns dels documentals que hi ha. Crec que és una manera, o algun TED Talk, que són 20 minuts i que ens ajuda molt a exemplificar quina és la situació real que tenim a dia d'avui de descontrol de les nostres dades i el que ens ve.
Què vol dir el que ens ve? Bueno, he apuntat WhatsApp, després
també,
tornaré al WhatsApp.
Què
vol dir el que ens ve?
El que ens ve és que nosaltres, per exemple, dintre de la pròpia empresa tenim una unitat de negoci que és intel·ligència artificial i estem especialitzats en la gestió de campanyes de desprestigi que es fan contra personatges públics i contra empreses o contra ciutadans, com ara segur que tenim a la nostra memòria col·lectiva els grups de WhatsApps que utilitzaven imatges i vídeos de pornografia i que els membres que estaven dintre del propi WhatsApp són persones que són menors d'edat. Doncs bé, una de les coses que s'està fent és, després d'haver tingut un tipus de comportament de sexting en el que comparteixes informacions pujades de to, doncs aquestes imatges al final són processades amb intel·ligència artificial i es generen vídeos a partir de cares i de cossos que han estat exposats a diferents aplicacions, doncs no sé, a moltes d'aquestes que et fan envellir o que et fan canviar el color del cabell o el color dels ulls o que et posen més guapo o més lleig. I aleshores a partir d'aquí el que ens ve a partir d'ara és, sumem falta de privadesa, falta de consciència, eines que estem posant les vies al mateix temps que ve el tren, i és un combo perfecte per començar a tenir problemes bastant seriosos en relació a què és el que es farà amb les nostres dades, no només des del punt de vista del que hem comentat fins ara, sinó també a nivell biomètric i ull, amb moltes de les aplicacions que hi ha, tipus MyHeritage, One2ThreePeople, etc., que tenen dades de caràcter no només biomètric, sinó també biològic. És a dir, que tampoc cal que ens posem ara a patir, però que ho tinguem en compte, que tot això és bé.
Per tant, desaconsellades del tot aquestes aplicacions que de cop i volta apareixen de com seria de més gran, com seria amb el cabell més llarg, com seria amb la cara, els filtres fins i tot, desaconsellat?
Dintre de les pròpies aplicacions, com per exemple les plataformes socials, els filtres es poden utilitzar, però el que hem de tenir clar és que aquests filtres estan servits moltes vegades per tercers. De fet, ho podem veure, quin és el nom del filtre, que a vegades és una aplicació d'un tercer. En el cas de les aplicacions de tercers, literalment, la típica de... No ho sé, perquè no, ara mateix no en tinc cap en ment, però és igual, qualsevol d'aquestes que ens apareixen a través dels social ads a Instagram, a Meta, a TikTok, etc., jo m'aniria oblidant ja. Sobretot, pensem que la major part d'elles no són de pagament. I si no pagues, pagues.
Si no pagues, el producte ets tu, no? Que es, sí, diu, es diu constantment. Passem un moment pel WhatsApp, perquè ens parlava vostè de la configuració del WhatsApp. Com l'hem de tenir ben configurat?
Les tres opcions bàsiques que hem de fer. Anem també a l'apartat de configuració tenint oberta l'aplicació de WhatsApp.
Sí, oberta, endavant.
Molt bé. Anem a l'apartat de compte.
Sí.
I anem al segon apartat, que és verificació en dues passes o autenticació en dues passes.
Correcte.
Què apareix?
Per a una major seguretat, crea un PIN i fes-ho servir per accedir al teu compte.
Exacte, doncs hauríem d'activar aquest PIN. Aquest PIN el que ens està fent és que si hi ha algú que està intentant obrir la nostra aplicació des d'un telèfon de tercers que no està autoritzat per nosaltres, li ha de demanar aquest PIN. I aquest PIN... faig un altre cop una miqueta de senyal, a tornar a utilitzar, si us plau, gestors de contrasenyes. Hauríem d'escollir un PIN que no fos ni el PIN de desbloqueig, ni el nostre, dada d'aniversari, ni, per suposar, tampoc l'accés al banc. No ho posem fàcil, ja ho sé.
Ja, tenir un gestor de contrasenyes, això fa molta mandra, eh?
Doncs més mandra fa, creieu-me, quan hi ha algú que li han hackejat el compte i que resulta que aquesta contrasenya era la mateixa que tenia a la resta de les xarxes socials i correus electrònics, que ja sé que no és el cas. Però, de veritat, creieu-me que és molt més costós, a nivell econòmic sobretot, i a nivell emocional ja ni us dic. O sigui que gestors de contrasenyes sempre podeu utilitzar els propis de Google amb doble factor de verificació, com ara el que hem posat al WhatsApp, podem utilitzar Bitwarden, OnePass, KeePass, LastPass, mare Déu, n'hi ha molts.
El que ens està explicant pot ser que d'aquí uns anys sigui d'una enorme obvietat i que ara pràcticament no ho tingui ningú?
Això que diré és molt fort, però és molt obvi des del principi dels temps, perquè la major part dels hackejos que hi ha, per exemple, tots els actors de la Casa de Paper han estat clients nostres, la major part de les celebritats que estan a plataformes de streaming també, és quelcom que per mi seria absolutament impossible poder fer la meva feina si a dia d'avui no existissin els gestors de contrasenyes. És que no la podria fer, em dedicaria a fer, no ho sé, ramaderia, però no em dedicaria a internet mai, creieu-me. Els gestors de contrasenyes no són opcionals, són obligatoris. I, de fet, el clauet del propi iPhone en té.
Ens pot explicar com funciona un gestor de contrasenya?
Sí, i tant. Doncs, per exemple, nosaltres estem utilitzant el clauer de l'iPhone, per exemple, o estem utilitzant el Google Passwords. Doncs anem a Google, posem passwords.google.com i a partir d'aquí ens apareix tot el llistat de les contrasenyes que han estat emmagatzemades. En aquest cas, hauríem d'assegurar-nos que cadascun dels diferents llocs, per exemple, al Facebook utilitzem una, en l'Instagram utilitzem una altra, i el propi usuari de Google Passwords, a dalt de tot, que ja sé que tothom li dona a ometre, però hem de recordar que no li hem de donar a ometre, veurem quantes contrasenyes han estat filtrades o han estat reutilitzades. Per tant, quan volem utilitzar alguna contrasenya, diguem que entrarem al passwords.google.com, que de manera pràcticament automàtica ja se'ns agrega, i haurem de posar una contrasenya que sigui diferenciada. Però l'avantatge és que no haurem de memoritzar-les, sinó que ja directament ens entraran al propi espai, a la pròpia aplicació. Cas d'iCloud, tres quarts del mateix, i per més seguretat podem utilitzar també Bitwarden. Jo tinc còpies de seguretat a quatre gestors de contrasenyes que es van actualitzant de manera automàtica, es sincronitzen.
Aquí ens estem enfonsant a les cadires,
eh? No, és que saps què passa? Que jo tinc tanta informació al cap que m'explotarà. Aquesta és una entrevista per reescoltar.
Totalment, totalment.
Per prendre notes, perquè has donat tantes dades, que realment és per escoltar-ho, apuntar-ho i dedicar-li hores. Sí, sí. Hores,
això. Però ja ens ho ha dit, és el primer que ha dit la senyora Orejón, que ho agafem una tarda. com a mínim, sí, una tarda, i anem donant voltes. Jo crec que hauríem de començar per una cosa que és el que hem dit al principi, que és per revisar els permisos que hem donat a cada aplicació. Mm. Això sí que crec que és una cosa més fàcil de fer, i és evident que un supermercat no té per què saber on estem. Vaig a desactivar el meu, perquè també també ho tenen claríssim. Selva Orejón, moltíssimes gràcies. Sempre és un plaer escoltar-la, i com diu la Marta, conversa per tornar-se a escoltar abans d'anar a dormir i amb una llibreta a la mà i anar fent tots aquests passos que ens suggeria.
Gràcies. Potser de bon matí, perquè si no, igual a la nit no dormim, no ho sé.
Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Fins una altra.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Versió RAC 1.
Tens 30 segons per imaginar. Per imaginar-te el futur, o com t'agradaria que fos. Per imaginar-te el món, el teu, o el que heretaran les generacions que arriben. Un demà en què podem fer que les coses passin. Imagina't el que vulguis, el que t'emociona, el que podrem aconseguir. Si en els últims 100 anys la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos.
Aquest Nadal estalvia triant ofertes com el tortell farcit de 100% nata Carrefour Extra de 800 grams a només 9,95 €. Fins al 7 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Aquestes festes les estrelles guiaran els Reis d'Orient fins a la Roca Village, el destí perfecte per a trobar els regals més especials amb marques com Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach amb fins a un 70% de descompte sobre el preu original. I fins al 5 de gener gaudeix dels descomptes encara més extraordinaris fins a les 10 de la nit. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Que si fer més esport, que si estudiar anglès, que si perdre aquests quilos dels menjars de Nadal. A Conforama et proposem un propòsit més fàcil de complir. Relaxar-te i estar de gust a casa teva. I perquè ho facis realitat, del 2 al 9 de gener li descontem l'IVA al teu nou sofà, mobles o matalàs. Ja a botigues i a conforama.es. Conforama.
Benvinguts al lloc on la màgia de regalar ho pot tot. Només has d'aprofitar la millor selecció de productes amb màgics descomptes, com ara un Samsung Galaxy S23 Ultra de 256 GB que costava 1.409,90 € i ara 969,90. La màgia de regalar fins al 5 de gener al Cort Inglés. Feliç 2024.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Ja us he dit que feia calor.
Fa calor, fa calor.
És a dir, que feia calor i m'heu dit que no, fa
jo,
calor.
Jo, una mica ara,
fa una mica de calor.
Jo sí.
I més amb el que s'acaba d'explicar. Maria Xinxó, sí. Bona tarda.
Bona tarda.
Ja ho tens tot això?
No.
No, però és que ara estàvem fent tertúlia.
Jo m'he posat molt nerviosa, us ho dic de veritat.
No, estàvem fent tertúlia a micròfon tancat, sí. I ella, el més bàsic que ha dit, que és el gestor de contrasenyes, això qui ho té? Qui té un gestor de contrasenyes?
Hi ha gent que sí, però jo ja et dic
la majoria de gent un gestor de contrasenyes no ho té i ha dit que era el primer que havíem de fer.
Perquè és un senyor que ve a casa.
És un senyor que ve a casa. A posar-li la contrasenya de tot. Sí. I el senyor Santa Susana és el primer que diu que vostè ja ho té, el gestor
jo
de contrasenya.
Jo sí, tinc dos. Con verificació no. De...
Doncs molt bé.
I lo guardo en un USB que posa contrasenya.
Molt ben pensat. Molt ben pensat. Molt ben pensat.
Porque lo tinc desconectat de la nube.
Escolteu, regalar és estimar. I regalar és compartir. I aleshores jo el que us vull proposar és que compartiu la passió per MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya.
Sembla Rita Barberà, eh?
No, és l'emoció del circuit.
Sí, ara que me l'escolto aquí a la ràdio...
No, ànims.
Aquest Nadal regaleu entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya dels dies 24, 25 i 26 de maig d'aquest any 2024. Sí, sí. I ara només fins al 5 de gener, que és ja...
Ja, re.
Ja us podeu posar les piles.
Dos dies.
Podeu comprar l'abonament de 3 dies de Pelús i Tribuna G amb un 20% de descompte. No t'ho pensis més i compra ja les teves entrades a circuit.cat.
Jo vull de Pelús. Jo vull un abono de Pelús i que me digui...
Doncs
i que me susurri amb aquesta veu, amb aquesta veu tosca. Amb aquesta
ara
veu...
parlarem de la pelussa. Sí.
L'altra.
Maria Xinxó, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Benvinguda.
Molt bé.
La Maria, que també es comença a treure la roba,
sí,
és que no m'heu fet cas. És que no m'heu fet cas, ja us he dit que feia calor.
Ja està arreglat l'aire.
Bueno, molts de nosaltres hem anat al fisioterapeuta quan hem tingut mal d'esquena o de genoll o una lesió, però en canvi encara hi ha poc costum d'anar a un fisioterapeuta quan tenim problemes, senyor Marcelí, de sol pelvià.
Eh? Sí. El sol pelvià.
Qui?
És que ja he dit que això seria
Malià,
difícil.
Dels hotels, Malià.
Sí, sí.
Pelvià, pelvià, de pelvis.
Del pelpis,
no.
Del pelpis.
De la pelvis.
Bueno, Maria...
Tot el que t'aguanta, diguem...
T'aguanta tot.
Sí.
I ha anat vostè a mirar-se el sol pelvià?
No ho sé, perquè com que hi ha anat cada dos o tres dies al metge...
Crec ja... jo crec que potser sí, que el...
Podria haver passat per aquí, però ja no sé...
Jo crec que potser sí que el sol pelvià...
No sé quin metge m'ha visitat.
El té revisat no i arxivat.
Potser sí.
Jo li recomanaria sí, que hi anés, perquè jo he de dir que fins fa no massa tampoc no sabia que existia aquesta figura en concret, no? La fisioterapeuta o fisioterapeuta del sol pelvià. Me n'he adonat que és molt important i me n'he adonat també parlant amb una d'elles, amb l'Anna Balló, que fa gairebé 34 anys que és fisio del sol pelvià.
Que deu haver vist momos de sols pelvians.
Que tenen un munt d'històries sensacionals del que arriben a passar a la seva consulta i dic, escolta'm, això s'ha d'explicar.
Sí.
Que la gent ho conegui,
sí,
que la gent no es pensi que això és només per dones.
Per velles
es fan pipí a sobre,
sí,
i dones. La gent ho associa així.
Bàsicament és això. Sí.
Bàsicament és això. Doncs potser ens equivoquem. D'entrada, jo li he demanat a l'Anna, què fa, què tracta, doncs, un fisioterapeuta del sol pelvià?
Però disculpa, n'hi han d'especialistes o qualsevol fisioterapeuta tracta també el sol pelvià?
No. Has de ser especialista del
sol
pelvià. Sí. O sigui, tu fas fisioteràpia,
sí,
i t'especialitzes en
sol pelvià. Molt bé.
Igual que hi ha una persona, doncs, que s'especialitzarà en...
Salut, Marta.
Doncs mira, escoltem què fa.
Va, escoltem què fa.
Tractar problemes urinaris d'incontinència o d'una freqüència miccional elevada, que vagis moltes vegades a fer pipí. També els problemes defecatoris, vale, d'estrenyiment o d'incontinència de gasos o fecal, i també, i molt important, les disfuncions sexuals.
Home, a veure, els grans èxits, eh?
Els grans èxits.
Ha tocat els grans hits.
Sí, després us he de dir que abans d'acabar aquesta secció sabrem quants pipins hem de fer el dia.
Ah.
Quantes vegades hem d'anar al
lavabo. Però dependrà del que veus, no?
Hi ha una xifra que és bastant bàsica
i
també de quants pets o rots t'has de tirar al dia.
Perfecte, la secció que esperàvem. Mare meva, mira, ha arribat tardíssim. Endavant.
Va, qui va a la consulta del sol pelvià?
Doncs
gent absolutament de totes les edats, però us he de dir que sí, que ella ha volgut començar, l'Anna Balló, per una història d'una parella bastant gran, però que us pot arribar a sorprendre.
Doncs vull parlar d'un cas que era un matrimoni que va venir a la consulta, que els direm, pues, Antònia i Manuel, per dir-li algun nom.
Vale?
Aleshores, va venir, ella tenia 81 anys, o té, i ell té 83.
Vale?
Aleshores, va arribar la pregunta de que si tenien activitat sexual. Per què faig la pregunta? Doncs perquè les dones, quan no tenen activitat sexual, la seva vagina li pot passar, pues, que s'atrofi o que s'assequi, li pot passar, no passa sempre, eh? Li pot passar. Aleshores li vaig dir que em digués quina freqüència tenien. Llavors aquesta senyora havia patit dos càncers bastant greus i era postpandèmia. Aleshores em deia, bueno, és que amb això de la pandèmia que jo tenia molta por i els càncers no tenia moltes ganes i la veritat és que ha baixat l'activitat sexual. I dic, bueno, i com que hi ha molta gent d'aquesta edat que tenen relacions, jo què sé, doncs per l'aniversari de casament, li dic, bueno, doncs un cop a l'any. I dos es posen a riure moltíssim i em diuen, no, tres cops per setmana.
Coram!
Tres cops per setmana, l'Antònia i el Manuel, 81-83 anys.
Olé!
80 anys!
Olé!
Però...
La seva freqüència sexual, quina és?
De què?
Maria, què li preguntes?
Estàs picant a...
Què li preguntes?
Però atenció, perquè per ells era baixa. O sigui, tres cops per setmana, això és que era baixa la freqüència.
Mira, el Malik és el xiprer. El Malik és el xiprer. I a sota hi ha el mort.
Molt bé.
Aquesta broma no l'ha feta mai.
De veritat.
Però això vol dir que la cosa estava ben mantinguda.
És que ells feien l'amor cada dia.
Nosaltres veníem aviat a treballar, diríem a les nenes, doncs anem a fer la siesta, es tancaven al quarto abans de sopar, i ja està, era el seu moment. La vaig explorar i estava superlubricada.
Què et sembla?
Tenia una vulva brillant, amb una coloració
brillant?
Perfecta, yeah. I molt lubricada. Li dic, uau, Antonia, com lubrica? I aleshores el marit des de darrere diu, es que mi Antonia ha sido siempre una fuente.
Mira, mira. Explica. Encara que n'hi hagi sequia, eh?
Era un préssec, això era un préssec.
Això demostra els prejudicis que tenim,
m'encanta.
Eh?
És per entrevista, sí. Aquesta parella m'hauria encantat, sí. Entrevista aquesta parella.
L'Antònia del Manuel, sisplau, que vinguin. Boníssim. I ens expliquin això. Es veu que deixaven les nenes a fer deures.
Siesta, se m'ha de fer la siesta.
Nosaltres anem a fer la siesta, ara mira, tornem. Sí. I patapam.
I els pares, il·lusos, no els sé, amb els avis, que els cuiden molt bé. Els avis... Que...
Però si això...
Els avis al quarto, els nens a fer deures.
Però com us fes 7 o 8 vegades i ja, ja està tot fet?
Sí, home.
Bueno, sí. Tot, no.
Però què diu?
Tot per començar a fer, ja està.
Però ha de saber una cosa, eh, avi, sí, apunti.
Sí, apunto.
És que l'activitat sexual és del que va millor pel sol pelvià. Ja. Sí, sí, sí.
Un dels secrets que tenim nosaltres amb el sol pelvià és que el que volem, per això és tan bona l'activitat sexual i mantenir activitat sexual i no cal que sigui penetració, pot ser la masturbació, okay. És... que vagi sang a la zona.
Okay.
Si no va sang a la zona, desconnectem el servei de la nostra zona del sol pelvià. I és quan apareixen tots els problemes.
S'està marejant, eh, vostè? El veig més blanc que abans, eh?
Ara m'ha vingut el
què
cap.
Li ha passat?
M'ha vingut el cap, com saps allò, la taula del dinar de Nadal?
Sí.
I en lloc de copes, doncs, aquestes, les copes vaginals aquestes que posen ara a les taules...
Ai, escolta, sí. Vostè també, per què pensa
copes
en això?
Menstruals.
A la taula de dinar?
A la taula de Nadal?
No ho veig gaire apropiat, eh?
I tothom brindant amb copes.
Va, home.
Sí, meravellós.
Va, quina porqueria. No. El que va ser bo va ser l'entrevista amb aquell uròleg.
Sí. Bueno, sí,
però... Ah, sí. Si parlem de pitos, sí, eh?
Allò sí que va ser interessantíssim. No, no, nena, deixa't de pitos i titos. No, no. Allò va ser un tema que interessa a tothom.
Sí, sí.
A tothom.
I això que està explicant així, això també interessa a tothom.
I això de les pelvis i de...
Que arribi sang.
I d'això... I
que arribi sang.
I de les vagines... Que estan vermelles i,
sí.
I sucoses, per la mort de Déu, sembla que sigui una figa acabada de treure...
com els croissants aquells que els pinten, que brillen. Va, vinga.
Fastigoses.
Per tant, croissants. Tenim això, que és important que hi vagi la sang a la zona.
Sí.
Però que és veritat que a vegades és un peix que es mossega la cua. Tens problemes del sol pelvià perquè tens problemes sexuals.
Ah.
I hi ha una cosa... Sí.
Perquè me mira, Marta, jo no, eh? Jo me prego una pastilla que... Eh?
No, escolti, jo no l'estic mirant a vostè.
Sí, sí.
És vostè que em mira a mi.
El trempador.
Hi ha una cosa que heu de tenir clara. El trempador, després li explicaré un sí, altre secret sí. Per no haver-se de prendre trempador.
No?
Ja ho veurà, ah, sí? No? Ja ho veurà. Ah, sí, sí, sí. Una cosa que l'Anna Balló insisteix moltíssim és que el sexe no ha de fer mal.
Però hi ha moltes dones que normalitzen el dolor de relacions sexuals. I el dolor de relacions sexuals mai a la vida és normal. I hi ha coses per poder-ho solucionar.
Clar, què passa? Que moltes dones tenen dolor amb les relacions sexuals i el que fan doncs, és evitar-les, o les
normal,
redueixen molt,
clar.
O fa simplement
mal, doncs no, fas.
No les fan, en comptes de posar-hi remei. Però això de no tenir sexe no era una opció per un altre dels casos que va arribar a la consulta de l'Anna Ovall.
Aquests dos avis els hi recomanes no tenir sexe i els mates, eh?
No, amb ells els hi anava, els
home,
anava la
favor,
mar de bé.
Clar, clar.
I ho van haver de mantenir perquè allò era la clau per la seva salut sexual.
Possible.
Però clar, atenció, us situo, eh? Una parella molt jove,
sí?
20 i pocs, tots dos.
Oh, com la van i jo.
Sí, però sí. No ben bé com la van i tu, perquè eren molt religiosos, van arribar verges al matrimoni.
Paso, tete, paso.
Ella tenia molt dolor, però tot i així van tenir dos fills.
Ella va patir sempre molt. De fet, em deia que cada vegada que tenien relacions sexuals acabaven plorant els dos al llit.
Carai,
del mal que ella sentia.
Vale?
Havia tingut dos fills així. O sigui, ja feia uns quants anyets que estava així. Aleshores, ella venia per una incontinència urinària, perquè està molt relacionat, i li vaig dir, bueno, i per què no tractem això? Perquè a mi em sembla molt bé les teves conviccions religioses i que no deixis de tenir relacions. Jo només et demano que les deixis de tenir un maset o dos. Ho tractem, ho curem i després endavant. I ho vam solucionar, que estàvem molt contents. Aleshores, quan vam acabar el tractament, que teníem la vida plena, ell va vindre amb un bolso caríssim, que em fica més bolso el més car que tindrà la meva vida, com a regal d'agraïment. I em va dir, jo si pogués comprar-te un pistol, el compraria. O sigui, mai a la vida, o sigui, ens ha salvat la vida, perquè ho estàvem fent. Però s'estimaven i els dos ho estaven passant molt malament.
Doncs quin calvari, eh?
Ai, pobra, clar, perquè això és una situació que...
I dius que havien tingut dues criatures.
Dues criatures amb una situació bastant greu per part d'ella, que tenia molt dolor, que amb les sessions de fisioteràpia es va solucionar. Un altre cas que potser algú si troba, no? A veure, veiem si escoltem a l'Anna Balló.
Senyor Marcelí,
si
escolti algú... bé si és un
no,
cas que...
No, jo crec que
vostè...
en el seu cas ja li ha passat l'època.
Sí. Era un matrimoni, no?, que se n'havien anat els fills a casa, estaven sols, i a vegades quan et passa això, a mi m'ha passat a casa meva, no?, quan se'n va el fill... la parella torna a ser una mica com a nòvios, no? Deixa de tenir menjananera, surts més, jo què sé, no? Ja és... qui cuidar, no?
Una segona lluna de mel, no?
Exacte. Aleshores, clar, aquí el sexe torna a intervenir amb força, vale? Aleshores, aquesta senyora em diu, ostres, és que jo estic súper bé amb el meu marit i em fa mal, i ella tenia un dolor a les relacions sexuals, un dolor a la cadera dreta i una fascitis plantar al peu dret.
Per tant, tenim aquestes tres coses que d'entrada no semblen relacionades, no?
No?
Un dolor amb les relacions sexuals, un problema al maluc, dret, i una fascitis plantar.
Estem fent de house, eh?
Sí.
Això és house.
Sí.
És un...
no sigui lupus.
És un diagnòstic d'aquells que d'entrada no té res a veure una cosa amb l'altra.
Doncs ella l'explora i es fixa, atenció, amb una cicatriu que té de la cesària del part de la seva filla 25 anys enrere.
Oi,
que dius, home, això està ja més que curat,
oi,
no? El que
doncs no,
Lana...
no és el seu cas, senyor Marcelí.
No,
seu cas.
És no fer-li tractament vaginal, no?, que és el que s'acostuma a fer en aquests casos, sinó que li tracta aquesta cicatriu que la tenia molt marcada, no?, que es veia moltíssim. I què va passar? Doncs que li van desaparèixer els tres dolors de cop.
La cicatriu de cesària el que es fa és es talla la pell, es talla una cosa que es diu fàscia, es tallen els músculs, es talla el peritoneu, es talla l'úter i es talla el sac i surt el bebè.